Bé, com els comentàvem, vam conèixer aquesta resolució que res té a veure amb una de les notícies d'aquesta setmana, que és que el Tribunal Suprem està estudiant la suspensió també de l'ordre d'execució de l'enderroc del Club de Mar. Estàvem amb això, però ahir va caure a plom, com els dèiem, aquesta resolució de la Sala Contenciosa Administrativa Secció Tercera de Catalunya. La part dispositiva diu, com els comentàvem, suspender de forma cautelarísima la ejecución, tanto de forma directa como a través de cualquier otro medio, de todas las medidas previstas para el 2 de junio de 2025 por la demarcación de costes de Cataluña, recuperación y demolición en las instalaciones del Club de Mar de Sitges. Y, segon punt, conferir en un plazo de 3 días a la demarcación de costes de Cataluña y asimismo al Ministerio Fiscal para que puedan alegar lo que con estimen procedente, y a la vista de todo ello esta sala puede decidir si levanta, mantiene o modifica la medida cautelar adoptada. Del equip de persones que assisteix legalment al Club de Mar, saludem Gonzalo Fuste Fabra. Senyor Fuste Fabra, bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal, com està?
Gràcies per aquests minuts, perquè suposo que aquests són dies intensos, eh?
Molt complicats, i de corre molt, però bueno.
Com es pot explicar fàcilment aquesta resolució d'ahir, i per aquells que ja ens han fet la primera pregunta, i si la podeu contestar, que segur que sí, el fet que la Sala Contenciosa doni 3 dies a la demarcació de costes de Catalunya vol dir que encara hi ha 3 dies de marxa perquè es pugui decidir si s'enderroca o no, o un cop la Sala Contenciosa ha dit que dilluns no hi ha enderroc i la resta ja ho estudiarà quan estimi oportú i ja emetrà la resolució quan estimi oportú, més enllà de dilluns?
A veure, a principi, o sigui, nosaltres teníem presentat, com a Club de Mar, teníem presentat un recurs de cassació, i aleshores es va demanar la suspensió cautelar de l'enderrocament del club, de la notificació de l'enderrocament del club. Uh-huh. I a partir d'aquí va considerar la sala del Tribunal Suprem que s'obria aquesta possibilitat, és a dir, va obrir un expedient independent, i ahir va resoldre la medida cautelaríssima. A veure, ja és estrany que el contenciós, que el Tribunal Suprem obri una peça separada, però a més que resolgui d'aquesta manera en gairebé 24 hores pues aquesta suspensió cautelar, pues, bueno, vol dir que en principi, o sigui, ens dona confiança de que s'estan fent les coses ben fetes i com correspon. El fet de que sigui cautelaríssima,
sí,
vol dir d'alguna manera que ho dicta sempre amb qualsevol litigi i a dues parts, no? I, però en aquest cas, o sigui, escoltant i només la part i els arguments que nosaltres vam donar, considera que s'ha de donar aquesta mesura cautelaríssima. Cautelaríssima és perquè no s'ha escoltat a l'altra part, en aquest cas el Ministeri de Transició Ecològica o la demarcació de costes. I és per això que dona 3 dies a la Fiscalia o a la delegació de costes,
sí,
perquè impugni i doni una resposta, i aleshores això tornaria una altra vegada a el que és la sala del Suprem i dirimiria si se suspèn fins que resolgui sobre el fons del tema, sobre el recurs iniciat que estava en cassació, la demolició del club, o en un moment donat, bueno, pues considera que també la Fiscalia o la demarcació de costes pot tenir les seves raons i suspèn la mesura cautelar.
D'acord. Per tant, dues qüestions, senyor Fuste Fabra. Per un costat, entenc que la Sala Contenciosa ha cregut que hi havia aquí una situació d'urgència manifesta i, per tant, aquesta mesura cautelaríssima, escoltat, diguem-ne, la urgència que li ha manifestat una de les parts, i per una altra banda, entenc que la resolució ara, aquestes al·legacions que puguin presentar la demarcació de costes de Catalunya i el Ministeri Fiscal, no serà abans del proper dilluns tampoc.
Si els donen 3 dies per poder-les presentar, en principi, a veure, avui seria el primer dia, no?
Sí.
Podria arribar fins divendres a presentar-ho, però després ha de resoldre la sala sobre què decideix si manté la cautelaríssima o no manté la cautelaríssima, amb el qual entenem que el dia 2 ja és un plaç excessivament just.
D'acord. És a dir, per tant, aquells que poden creure fermament que el dia 2 no hi haurà enderroc, ho poden creure perquè difícilment la valoració d'aquestes al·legacions que es puguin presentar tindrà una resolució abans del dia 2. Això és el que hem de pensar, no?
coneixent els temps judicials, el lògic seria que tingués més. No, i a més, ahir vam tenir, també per part dels interessos del Club de Mar, vam tenir una bona notícia, que una sòcia va presentar per seu compte també davant del contenciós de la sala quinzena de contenciós de Barcelona, i també ens han donat la cautelar.
D'acord. És a dir, que la tenen vostès per dues bandes, per dir-ho així.
Sí, és que, a veure, la cosa té tot el sentit, perquè és que el dany és irreparable. És a dir, si s'enderroqués el que és el Club de Mar, tots els procediments que estan en marxa, si es donés la raó a algun d'ells, el dany és irreparable.
D'acord.
Aleshores, és que no té sentit. O sigui, sincerament, estem en un moment que quan vam llegir la notificació no donàvem credibilitat a el que estàvem rebent. Mm-hmm.
Dues coses a partir d'aquí també que ens semblen interessants, perquè tenim la sensació que aquesta resolució d'alguna manera pica la cresta a Costes i els ve a dir, no sé per què em veniu amb tanta urgència, si us heu passat tots aquests anys amb aquesta situació sobre la taula, en aquest paràgraf en què diu: y en cuanto a los intereses públicos vinculados al demanio costero, no parece que tras haberse prolongado durante bastantes años la pasividad administrativa frente al hecho de la ocupación de dominio público por parte del club recurrente, la medida cautelar de autos vaya a suponer un perjuicio relevante o insoportable para los intereses tutelados para la demarcación de Costes en Cataluña. Li ve dir que no em vinguis ara amb tanta pressa quan has estat tot aquest temps que no has fet cap gest?
Bueno, això és obvi, i també tinc que posar de manifest que durant tots aquests anys hem estat dialogant. Jo mateix he estat bastantes vegades amb demarcació de Costes, hem intentat considerar diferents projectes de concessió, perquè nosaltres dèiem, bueno, hi ha un article en concret del reglament de Costes que ens diu que només podem disposar de 300 metres
sí.
per instal·lacions i 300 metres per embarcacions. Això ha fet que la majoria dels clubs de platja, el que estan considerats com a clubs de platja de Catalunya, estiguin fora del marc jurídic. I bueno, jo parlo per mi, però hem parlat amb la Generalitat, hem parlat amb demarcació de Costes, hem parlat amb l'Ajuntament, i sempre hi ha hagut una via de negociació. De cop ha sortit això, igual com va sortir també la notificació dels 60.000 euros de l'any 2018, però sincerament no entenc res. No? Però si estàs dialogant amb una persona, entens que hi ha vies aquí per encara trobar punts de solució.
Apuntem més coses aquí, perquè llegíem d'Europa Press fa uns quants dies que el mes d'abril, aquest mes d'abril del 2025, el Partit Popular havia demanat al Congrés dels Diputats que es modifiqués la disposició addicional 11a de la llei de Costes,
sí,
perquè els béns immobles inscrits com a béns d'interès cultural en totes les seves categories, siguin local, sigui nacional, sigui de comunitat autònoma o sigui d'ajuntament, siguin exclosos del domini públic marítim terrestre amb aquella, diguem-ne, amb aquella acció del deslinde que en més d'una ocasió tothom ha pogut escoltar. Això pot haver influït o no? A aquesta pressa de Costes per executar un enderroc?
A veure, jo no sé exactament què és el que han valorat ells per treballar en aquest sentit. Sí que és cert que la llei de Costes parlava de béns d'interès cultural, sense dir si eren d'àmbit local o eren d'àmbit nacional. Una sentència del novembre de l'any passat va sentar jurisprudència per part del Tribunal Suprem i va dir que d'alguna manera doncs, els béns d'interès cultural nacional sí que s'excluïa el que era l'aplicació de la demarcació del Ministeri de Gestió Ecològica de la Llei de Costes, però els béns d'interès cultural local no quedaven dins d'aquesta protecció. Mm-hmm. Però al marge d'això és que tenim un edifici catalogat. És a dir, per llei de patrimoni, diu molt clarament en alguns dels seus articles que no es pot enderrocar un bé que estigui catalogat com a bé d'interès cultural i que estigui declarat per patrimoni, com és l'edifici del Club de Mar, el Pícnic i el Kansas, que estan dins del catàleg del PEPAC. No?
Mm-hmm. Per tant, a partir d'aquí, gairebé, no sé si valdria la pena també considerar aquest assumpte i si d'alguna manera hi ha alguna notícia sobre el desenvolupament al Congrés d'aquesta proposta del Partit Popular i si d'alguna forma això acabaria podent aixecar, no sé si dir, aquesta sentència d'execució d'un enderroc.
Podria ser, de fet, l'altre dia que va haver dit que va estar a la plataforma i a les federacions, tant l'UFEC com la Federació Catalana de Vela, és una cosa que s'està negociant perquè això està donant molta inseguretat jurídica a el que són les entitats, que totes són sense ànim de lucre, que ens agrada la vela i que ens agrada desenvolupar aquesta activitat. El que volem és estar en un marc legal segurs, sabent de qui depenem i amb qui hem de parlar per poder desenvolupar la nostra activitat.
Aleshores, perquè tothom ens entengui, una sentència es pot revertir, senyor Fuster Fabra? És a dir, una sentència judicial d'enderroc, en algun moment donat i a partir d'unes determinades circumstàncies, es pot revertir?
En aquest cas, la única sentència que tenim que parlava de l'enderroc era la de l'any 2003.
Sí.
Estem a l'any 2025. Per seguretat jurídica, nosaltres entenem que aquesta execució ha decaigut. Aleshores, és com si en un moment donat et posa una sanció del que sigui i t'ha d'haver de declarar 22 anys.
D'acord.
És que de les notificacions que nosaltres hem rebut una notificació de l'any 2018 que ens obligava a pagar 60.000 euros per ocupació de l'espai, que està considerada com una sanció lleu, que és una sanció que prescriveix al cap d'un any, i després, a l'any 2024, vam rebre també la notificació conforme teníem que pagar sí o sí aquests 60.000 euros, és a dir, estem parlant de 6 anys després, quan prescriveixen al cap d'un any, i també ens demanava el que era el cese d'ocupació i el tancament de les instal·lacions, però tot això està a justícia i està recorregut.
D'acord. És un plantejament, però, més o menys comú, el fet, i ho pregunto, per si és una qüestió interpretable des del punt de vista de les persones que es dediquen al món del dret, que hagi pogut caducar, per explicar-nos fàcilment, aquesta sentència de l'any 2003, o alguns pensen que no?
Nosaltres entenem que ha caigut, per la llei per l'article 518 de la llei d'enjuiciament civil, entenem que els 5 anys decau. Evidentment, o sigui, és no... Jurídicament és un debat que si algú troba alguna altra excepcionalitat, bueno, doncs ho tindrà que demostrar amb l'administració de justícia i que després diré que sí, ella, perquè no hi ha res ni de jurisprudència ni res, però en principi sempre s'ha aplicat el 518 de la LEC i que acaben les sentències 5 anys després, si no és que això donaria una inseguretat a qualsevol ciutadà brutal. No?
Us ho pregunto perquè ho manifesteu amb aquest convenciment, òbviament, des de l'experiència i des del coneixement, però per altra banda, Costes ha defensat sempre, com a mínim en els darrers temps, i ens ho va comentar la pròpia alcaldessa fa temps, l'enderroc d'aquestes instal·lacions.
Sí, però el que no té sentit és que el 2014 el propi Ajuntament aprovi la declaració del Becil i ens inclogui dins del patrimoni de Catalunya. Aquí hi ha un acte que canvia totalment l'essència de la sentència del 2003, suposant-hi que es pogués arribar a executar.
D'acord.
Perquè si s'executa seria sobre la base de la llei de ports de l'any 49. Això hem de fer mirar, no?
En aquesta resolució fa referència a... El Club de Mar ha interposat un recurs contenciós administratiu per el cauce de la protecció jurisdiccional de los derechos fundamentales. A quins drets fonamentals fa referència?
A veure, hem obert... Evidentment, o sigui, el primer dret fonamental és el de la tutela judicial efectiva, no? Que no pot venir una administració a dins que ens tira a terra en 15 dies sense haver parlat mai de la possibilitat de l'enderroc.
D'acord. D'acord, és a dir, estem una altra vegada més amb l'argument que ens deia un fa un moment, Ningú parlava d'una sentència d'enderroc i, en canvi, venien a enderrocar.
És que la pròpia notificació mai ha parlat d'enderroc.
D'acord.
Bueno, les notificacions que hem anat rebent mai han parlat d'enderroc. L'última notificació és la que introdueix aquest concepte d'enderroc.
D'aquí que vostès interpel·lin el fet dels drets fonamentals aquí.
Clar, evidentment. Però si el 2018 no parlen d'enderroc, la notificació del 2024 no parla d'enderroc i ara el 25 arriba que volen enderrocar en 15 dies la notificació sense cap possibilitat de recórrer. Jo crec que hi ha algú que passa aquí, no?
Aleshores, a partir del que ens heu dit, creieu que la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya continuarà fent valer el posicionament que ha pres amb aquesta cautelaríssima? Amb els raonaments que ens heu exposat, que difícilment Costes i el Ministeri Fiscal podrà revertir l'argumentari que ha servit hores d'ara per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per imposar aquesta cautelaríssima?
Per nosaltres, el més determinant és que obrís una peça separada.
D'acord.
A partir d'aquí, que decidís aquesta mesura cautelaríssima, entenem que veuen bases per suspendre el que és l'execució d'aquesta notificació com a mínim fins que resolguin sobre el fons de la qüestió.
D'acord.
Sobre la suspensió cautelar.
Aleshores, també perquè tothom ens entengui, això no té res a veure amb el posicionament del Tribunal Suprem d'obrir, estudiar el que en el seu moment també es va comentar, òbviament, que era aquesta execució de l'enderroc. Són dos camins diferents, suposo, no?
No, perquè tot això ve del recurs de la cassació que està presentada davant del Tribunal Suprem.
Entesos.
A l'òrgan a través del que es comunica.
D'acord.
A través del Superior de Justícia.
D'acord, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, permeteu-me que ho digui així, eh?
Ho sento, però...
No,
però clar, són temes ja molt...
Sí. És a dir, per tant, i dispenseu-me, si us demano allò que sigueu en aquest sentit molt, molt didàctic, pels que som molt, molt negats en aquests assumptes, aquella informació que feia referència a l'estudi per part del Tribunal Suprem d'aquesta ordre d'execució i que, per tant, s'esperava la resolució del Tribunal Suprem, entenem que això no cal esperar perquè aquesta peça separada respon.
Bueno, respon sobre la mesura cautelar de no enderrocar el Club de Mar, però s'ha de veure el fons del recurs que es va presentar.
Entesos.
No sé si m'he explicat correctament.
Sí. Entesos. En qualsevol cas, vostès tenien una certa confiança en això.
Evidentment, o sigui, estem lluitant perquè nosaltres creiem que tenim raó. O sigui, tenim raó des del punt de vista de que és evident, o sigui, que nosaltres ocupem uns terrenys que s'ha demanat en un moment donat un deslinde, perquè també la llei de costes del 88 diu que si es construeix un passeig marítim entre el 93 i el 2014 es pot demanar un deslinde. Aquest procediment ho hem fet. Entenem també que la llei de... que se'ns ha d'aplicar la llei de patrimoni i a més a més se'ns ha de protegir i no se'ns pot enderrocar amb nosaltres el Pícnic i el Kansas, que és perquè estem catalogats aquí. Hem demanat un befil perquè en principi la protecció del befil no era suficient perquè la demarcació de costes no pogués actuar sobre el que són aquells espais. Estem considerats com un club de platja quan entenem que tampoc som un club de platja perquè no estem a la platja. I per altra part, doncs, lògicament, hem estat parlant amb les administracions i amb partits polítics per intentar trobar una solució que ens doni seguretat jurídica per poder desenvolupar les nostres activitats.
Quants procediments tenen, si es pot dir d'aquesta manera, oberts per protegir d'alguna manera els interessos del Club de Mar? Perquè avui hem parlat d'aquest, però n'hi ha alguns altres oberts en l'estratègia de defensa del Club de Mar?
Sí, hi ha set procediments en marxa. Sí.
Set procediments en marxa?
Sí.
Caram, vostès han tret tota l'artilleria, han tret vostès.
No,
entenem-nos, és metàfora pura.
Si el Club de Mar no hagués mantingut converses amb les diferents administracions, si la Federació de Vela no es veiés també preocupada per amb inquietuds perquè som 15 dels clubs de platja a Catalunya, que potser no sobreviviríem si això s'apliqués tal com se'ns ha aplicat o se'ns ha enviat a nosaltres la notificació. Entenem que estem defensant també el que és un actiu de Catalunya, que és el patí de vela. Si no estem nosaltres, el patí de vela desapareixerà. Aleshores, el que no té sentit és, el Club de Mar mateix, la piscina va ser inaugurada per el Manuel Azaña el 1934 i va ser el primer equipament que tenia Sitges.
Els edificis
estan catalogats.
Compte amb aquest apunt, senyor Fuster Fabra, perquè mai va inaugurar la piscina Manuel Azaña.
No. Era la informació que...
Mai. Manuel Azaña va venir a visitar les obres. Va venir a visitar les obres, però mai va venir a inaugurar-la. Informació de Beli Artigues, que amb la qual nosaltres posem la mà al foc, va venir a visitar les obres de la piscina, però la inauguració no la va fer Manuel Azaña. Però és igual, va passar per aquí. I la piscina és centenària, està a punt de fer 100 anys, és a dir, té el valor patrimonial que té, evidentment.
Això... Si venien de Castelldefels, de tots els pobles dels voltants...
Exacte.
Això
està clar. Bé, en el moment en què la piscina també era municipal, era una altra història, això també, és una altra... Bé, en fi, de totes les històries que es maneguen aquí, eh?
Però a veure, jo ho he parlat amb les administracions. Si nosaltres tinguéssim pisos de continuïtat, no es tracta de ser... Mai hem sigut un club tancat i prova d'això és que més del 60% de les persones viuen a Sitges, encara que hi ha més que estiguin censades a Sitges. I seguim pagant i amb les administracions. A veure, aquella piscina Sitges, per exemple, no té un equip de waterpolo i hem pensat que si tenim continuïtat es pot fer una inversió que Granet, doncs, per exemple, Sitges pogués tenir un equip de waterpolo i es podria fer servir aquesta piscina amb un ús compartit, o sigui, de forma que tampoc l'erari públic de Sitges tingués que suportar moltes despeses. Es podrien arribar a acords que avui no estem podent arribar a acords per aquesta voracitat de les administracions que per un cantó parles i per l'altre cantó t'estan intentant executar i enderrocar aquest espai.
O sigui que d'alguna manera també veieu en el futur un club de mar, ens dieu que és obert, però no sé si des d'aquest punt de vista, si això que estem vivint ara també pot ser un punt d'inflexió en la gestió de l'entitat i en la participació de l'entitat d'una manera més activa encara en la vida esportiva o en la vida social de Sitges. Heu de pensar també que per molts sitgetans aquest rètol de l'entrada els marca l'existència. Aquest rètol de l'exclusivo socios, molts el tenen al cap encara.
Però Sitges sempre ha tingut, quan eren 10.000 habitants, sempre ha tingut una tradició molt associacionista. De fet, o sigui, em sembla que hi havia també amb la història d'aquesta que comentava, Artigues, que comentava...
Sí.
Hi havia com 40 o 50 associacions diferents, estava el Prado, estava el Retiro, estava el Patronat, hi havia el Club de Caçadors,
sí,
hi havia el Club de Sitges, abans del Club de Sitges havia estat el Pavelló de Mar. No hi ha cap, un club que tu estàs pagant els socis de més de 35 anys estem pagant 80 euros al mes,
uh-huh.
I que els de 35 anys cap avall, el màxim que paguen és 40 euros al mes, digui'm quin gimnàs de Sitges cobra quotes més baixes. Mm-hmm. I que no hi ha una entrada per poder accedir com a soci.
Mm-hmm.
Sí, realista. El que no vol ser el soci és perquè no pot. Aquesta és la realitat. Però, bueno, evidentment, o sigui, per cuidar les instal·lacions, si és un club i ho estan mantenint els socis, el normal és que, en principi, hi hagi un accés d'exclusivitat per als socis, però allà entra qualsevol persona amb qualsevol soci i, de fet, fem exposicions, fem conferències, fem moltes activitats que estan absolutament obertes a tot el món, sigui soci o no sigui soci. I el club de vela, o sigui, l'escola de vela està oberta, sigui soci o no sigui soci. Una altra cosa és que les condicions puguin ser diferents a nivell econòmic, perquè com és a tots els clubs, no és res diferent.
Dues qüestions finals i li agraïm aquesta, com repetim, aquesta explicació tan didàctica, senyor Fuster Fabra. Per aquells que també ens preguntaven, clar, quan finalitza una concessió és com quan finalitza el contracte de lloguer d'una casa.
El
Club de Mar ha continuat pagant mensualment a algú per ocupar aquest espai?
La concessió es va acabar l'any 90 i aleshores es va anar pagant durant una sèrie d'anys, no puc determinar-ho perquè jo no hi era Club de Mar,
sí.
Es van pagar una sèrie de quantitats a l'Ajuntament en aquell moment, crec que el recordaré, no estic parlant amb coneixement de causa al 100%.
Sí, sí.
A l'IBI ho hem pagat, de fet, o sigui, nosaltres constem al Catastre com a propietaris catastrals d'aquell espai, i és que el que ens ha exclòs qualsevol possibilitat ha sigut una llei de costes del 88 amb una concessió que es va acabar l'any 90 i que exclou qualsevol possibilitat d'arribar a un acord perquè els metres quadrats que nosaltres tenim, a pesar de que tenim quatre projectes diferents presentats per la concessió, no donen per poder desenvolupar l'activitat. No és que els que ens dediquem a la vela estiguem bojos, no, és que o siguem uns suïcides legals, no, és que el marc no ens permet desenvolupar la nostra activitat d'una forma absolutament legal. I a nosaltres que sàpiga de quina administració depenem el que hem de pagar cada mes per poder fer aquesta activitat, i després ja veurem si som el millor projecte per Sitges o no. I tenim en compte que Sitges venen 5.000 persones més a viure.
També és paradoxal aquesta història. Vostès són propietaris d'un immoble que està situat en un sòl del qual és propietari l'Estat.
Bueno, perquè la llei de costes va marcar per allà la zona marítima terrestre.
Sí, sí, sí.
I es va arrugar que l'administració d'aquest espai era seu, amb molta falsedat, perquè si mirem la llei de costes i mirem les disposicions finals, no sé per què, quan es va redactar la llei de costes, hi ha un grapat de municipis que no els hi afecta. Qui ho va decidir i per què? No ho sabem. Però hi ha molts municipis d'altres poblacions de l'Estat que no afecta la llei de costes.
D'acord.
És curiós.
És a dir, que no afecta...
No estan així.
Que no afecten el sentit, ens dieu, senyor Fuster Fabra, que la línia marítim terrestre no afecta a cap bé en especial, sinó que...
La llei marítim terrestre existeix igualment.
Sí, sí, sí.
Però que la demarcació de costes de la comunitat autònoma no afecta en aquelles poblacions de la mateixa jurisdicció.
D'acord. D'acord.
No deixa de ser un dato curiós. No?
Mm-hmm. I el dilluns, quan entrevistàvem la presidenta del club, feia referència, dius, clar, el malalt està molt fumut, estem intentant fent tot el possible per recuperar-lo, malalt referint-se, evidentment, al Club de Mar.
Sí.
I ella
sí,
també
sí.
Va fer una certa reflexió sobre si l'entitat havia fet prou en els darrers anys per intentar evitar que s'hagi arribat, en, que, com ho direm, això, amb aquest temps de descompte, pròrroga, penals i tot plegat. Creieu que ha fet prou el Club de Mar per evitar arribar a aquesta situació que ara està intentant salvar amb tots aquests recursos sobre la taula?
A veure, jo puc parlar per el temps que vaig estar a la Junta del Club de Mar, que va ser des del 2018, he estat 6 anys. Tota la documentació que nosaltres tenim com a bibliografia i tota la documentació jurídica s'han anat fent passos, és veritat, o sigui que hi havia com un consens per part de totes les administracions de no entrar en guerres directes amb el que eren els clubs de platja.
Uh-huh.
Tot això va començar amb el Club de Pineda i el Club de Cabrera, que ja no existeixen,
sí.
Que ja han desaparegut, i que després hi havia 5 clubs que estaven al punt de mira, el Betul, el Club de Mar de Sitges, el Doctor Ramon Barra, etc. Hi ha uns que estem en una situació més crítica i altres que simplement estan a la UCI però no estan morts.
Uh-huh.
Però sempre s'ha anat parlant amb les administracions, i quan tu vas parlant amb l'administració i penses que t'entens amb ells, doncs lògicament esperes que d'alguna manera tothom reposi i que es decideixin les coses per on s'han d'anar.
Mm-hmm.
És veritat que des de l'any 2018 fins ara, doncs, la beligerància de la demarcació de costes, doncs, ha sigut extrema, però no només amb el club, també ho està siguent amb el Pícnic i ho està siguent amb el Kansas. El Pícnic està fet per en Coder, que avui, ara mateix el Museu de Reina Sofia, o sigui, estan catalogant tot el que són els béns d'en Coder. La piscina està feta per Miralles, el Club de Mar, també els projectes són de Miralles, el Kansas està fet amb les restes d'un edifici de l'exposició del 29. Jo crec que tots tenim molt a guanyar si es mantenen aquests edificis que fan la segona façana més coneguda de Catalunya, la segona façana marítima més coneguda de Catalunya, que si de cop ho enderroquem tot. I si em permet,
i tant.
Només dic, Sitges tradicionalment no ha tingut espigons. Per això es van fer els espigons a l'any 54, però es van fer perpendiculars a el que era
el front marítim, sí.
Ah, exacte. En aquell moment teníem platges de 300 metres. Jo recordo platges amb 3 fileres i 4 fileres de toldos i encara hi havia molt, molt d'espai davant. Què ha passat? Que Sitges té 4 ports. S'ha ampliat el port de Barcelona. S'ha canviat el delta del Llobregat. Es va ampliar el port Ginestra. I han canviat les corrents. I això ha fet que d'uns anys cap a aquesta part no hi hagi sort. Per què? Perquè les llevantades se l'emporten. Però és que la solució la tenim al mateix Sitges. Si veiem l'espigó del Baluart, que està col·locat, està fet en diagonal, no està fet en perpendicular a el que és la costa, quina platja té sorra? Sitges? Aquesta. La solució tècnica, jo no sóc tècnic ni sóc enginyer, però ja, és una cosa de sentit comú. Si tu veus que hi ha uns espigons i no hi ha platja, i veus un espigó que està en diagonal, que protegeix de les llevantades, suposo que també per al port d'Aigüedols, però que és l'únic que té platja, el normal és començar a pensar una solució i no enderrocar tot el poble.
Ara heu obert el meló de la solució tècnica a la manca de sorra, eh? I aquest no ho podem abordar perquè ja no acabaríem. Però, salvar l'edifici del Club de Mar és salvar el Club de Mar o estem parlant de dues coses diferents?
Són dues coses diferents, eh? A veure, no podem desenvolupar l'activitat de veles si traslladem el club a Sant Pere de Ribes, això és obvi. Un club de mar té que estar al costat de la platja.
Us ho pregunto perquè es pot donar en el futur una situació del tipus... faig un figurat, eh? Ens imaginem que se salven les instal·lacions, etc, però que d'alguna manera l'Estat pugui dir, escolti'm, molt bé... però aquesta concessió ha de funcionar d'una altra forma, perquè ara l'Estat, en la zona marítim terrestre, en la zona en la qual té la competència, les coses es fan amb licitació i es fan en concurs públic, i aquí sí. Participa, aquí tal. Això pot acabar d'aquesta manera?
És que, si no es neguem, potser no som nosaltres com a club de mares que hem d'ocupar aquests terrenys. L'únic que demanem és tenir l'opció de poder anar en un concurs.
De poder participar en el futur.
Exacte. I ja està. Si som el millor projecte per Sitges, per la vida de Sitges, perfecte. I si no ho som, doncs tindrem que reconèixer-ho i anar a parar en un altre lloc.
És a dir, que tindria una certa lògica pensar, molt bé, doncs, es conserven les instal·lacions i aleshores que això funcioni com acostumen a funcionar els procediments en l'àmbit públic. És a dir, en això el club no només no hi té cap recança, sinó que participaria com hi participaria, no diré que qualsevol altre, perquè va quedar també molt clar la funció dels clubs esportius respecte a les activitats de lleure, que no és la mateixa, però el club no tindria cap mena de recança en poder participar en un concurs públic, en una licitació per aquestes instal·lacions, si se salven les instal·lacions i la vida futura ho planteja d'una altra manera.
Al contrari, si és el que estem desitjant, primer sapiguem de quina administració hem de dependre, vale? Perquè la llei de patrimoni ens ubica en una administració, si es demana el deslinde anem a parar sota l'administració de l'Ajuntament de Sitges,
sí.
Si continuem a la demarcació del costa s'haurà de parlar amb el Ministeri de Transició Ecològica. A veure, aquí hi ha diferents administracions i en cada una d'elles s'ha d'actuar d'una manera diferent, no? Però nosaltres, evidentment, que estem encantats i el que voldríem és estar regularitzats i tenir un escenari de futur que ens permeti fer coses. Fins al dia d'avui només hem pogut reparar les coses que estaven malament. No podem fer res, no podem desenvolupar tots els tipus de projectes que tenim sobre la taula per lo que és la població de Sitges i per lo que és el propi Club de Mar.
9:37, no cal que us poseu la mà al cor, però amb l'experiència i amb la confiança amb la qual ens heu parlat, creieu que el Club de Mar se salvarà de l'enderroc?
Jo estic lluitant per això. Després ja és el que dic, si es convoca un concurs i la nostra opció pensa el consistori o pensa l'administració que correspongui que és la millor proposta, doncs ens presentarem. I si pensen que no, doncs ja sí que anem, doncs ens retirarem i buscarem punt de desenvolupar l'activitat en un altre lloc. Pensem que a Sitges, si desapareixem nosaltres, només queda el Club Nàutic. El Club Nàutic depèn de la llei de ports. Però és que si vols buscar un altre club de platja ja t'has d'anar fins al Garraf. No sé si és la solució que vol el consistori.
9:38. De moment això és el que hi ha sobre la taula. Ens sembla que no ens deixem gran cosa. Senyor Fuster Fabra, gràcies. Gràcies per aquests minuts i, òbviament, per qualsevol cosa, ja ho saben. Gràcies de nou.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
Aquesta oportunitat d'expressar-nos.
Cap problema ni un. Gràcies a vostè.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.